L'edifici Freixes acull tallers d'artistes de totes les disciplines i de moltes nacionalitats. Avui ens fixem en un pintor colombià que durant aquest any 2025 ha tingut la seva base d'operacions a l'Hospitalet. És Pedro Cobo.
Soy Pedro Cobo y soy un pintor del Caribe colombiano, de Cartagena de Indias. Yo lo que estoy tratando de pintar aquí es la luz del Caribe, la luz del amanecer y del atardecer en el Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque para nosotros, en un país donde no hay estaciones, donde todo el año es el mismo clima, esa búsqueda de la sombra y de esa luz tenue del amanecer o del atardecer es importante, casi que es como una forma de supervivencia. Entonces, es como tratar de pensar qué es lo que es importante para mí como un ser del Caribe y por qué. Bueno, yo pinto lo que creo que conozco mejor, ¿sabes? Trato de ser honesto con quién soy, de dónde vengo y mi realidad. Siento, y esto es una conversación que me parece que vale la pena tener aquí en este espacio tan lindo, y es que siento que, sobre todo cuando uno es un pintor colombiano y más que todo en el extranjero, hay una noción de qué es lo que uno debe pintar y qué es lo que se debe pintar. Y esto lo digo no solo por España, sino porque pues, yo hice mi maestría en Estados Unidos, donde viví 3-4 años. Entonces hay una idea de lo que un pintor latinoamericano y sobre todo colombiano tiene que trabajar y lo que debe ser importante para uno. Y yo quiero con mi obra un poco repensar eso y digamos proclamar qué es lo que es importante para mí como una persona del Caribe. En Barcelona hay un gran movimiento, yo siento, de pintura figurativa, y es algo que no es tan común en allá afuera, o sea, en el mundo del arte en general eso no está pasando. Luego encuentro pues todos estos grandes pintores catalanes, Ramón Casas, me encanta, Ruiseñol, un montón de pintura que hay aquí y luego ya aterrizo en Hospitalet, en este lugar, en este edificio, que me parece que tiene un valor simbólico muy grande y donde para mí como un extranjero que creció en una ciudad muy turística es muy especial llegar a un lugar más local, ¿sabes? Donde se vive la realidad de una ciudad. Para mí el arte es lo que el artista diga que es el arte, ¿no? O sea, yo creo que si tú me dices que esa cámara es arte porque tú estás diciendo que es arte. Entonces el arte va más ligado de la intención de la persona. Si la persona quiere que sea arte, es arte. Ya después de que si es buen arte o no es arte, esa es otra discusión, ¿no? Y la pintura, pues la pintura es mi vida. La pintura es la forma en la que yo, es la herramienta por la cual yo entiendo el mundo y trato de ponerle sentido a las cosas que pasan en mi vida. Entonces es como la forma como con la que yo me relaciono con el universo.
Va, avui comencem el programa parlant, jo crec, amb l'Hospitalet, que a més ho està petant a les xarxes. Té més de 3 milions de seguidors a TikTok, les marques se'l rifen i ara ha decidit centrar tota la seva atenció a desenvolupar una carrera musical. Avui, d'aquella inversa, ens acompanya en Guillem Viladoms. Què tal, com estem?
Bones, molt bé.
A veure, d'influencer, dèiem, amb 3 milions de seguidors a TikTok, ara a músic. Explica'ns una miqueta, a veure...
Bueno,
aquest pas, aquest
canvi. Estem començant perquè sé que a molts músics els hi fot això perquè intrusió laboral, bueno, no em vull ficar en aquesta conversa.
No, però t'hi pots ficar, perquè de fet tenia la pregunta. Del tema de que a vegades, clar, poden pensar ara un influencer, ara canta.
Bueno, no seré ni el primer ni l'últim, la veritat. Però bueno, m'ho vull prendre més professionalment. En el passat vaig treure 2 cançons perquè les vaig escriure i mira, però vaig a treure-les a veure què tal. Van anar molt bé. Ara mateix les escolto i dic, potser no m'agraden tant, no les hagués tret ara mateix, però estic orgullós d'haver començat per allà. Mm-hmm. Així que, bueno.
Clar, quan vas començar? Vas començar més o menys amb la música cap al 2020, potser? Empès una mica potser per tot el que va ser la pandèmia o
sí.
Com va començar això?
Crec que la meva primera cançó publicada és a 2020 o 2021. No me'n recordo molt bé ara mateix. però bueno, va tindre molt bona acollida, a la gent li va agradar molt, i avui en dia segueix tenint bastantes reproduccions a Spotify. No sé, aquesta, la primera la tinc carinyo, la tinc carinyo.
Però tu tocaves l'ukelele una miqueta, no? O no? O
com... Una miqueta. Una miqueta, no ens passem. Tocar l'ukelele sabia quatre acords, que amb l'ukelele, si ja saps quatre acords, pots tocar moltes cançons. Però bueno, no se'm donava molt bé, però jo ho intentava.
Va, comencem a escoltar una miqueta com sona la teva música. No sé si el tema que hem escollit és un... No sé si és el primer, si és el que allò li tens carinyo. No vale la pena?
No, sí? No vale la pena, no és el primer. Fa temps que el vaig treure, però no fa tant. Val. Però m'agrada aquest.
Doncs escoltem un trosset i ho comentem, vinga.
No vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado. El hoy es duro, yo también lo he pasado. Cierro los ojos que el mañana viene follado. Que no vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado. Y aunque te vuelvan los fantasmas del pasado, cierro los ojos que el mañana viene. A mi corazón.
Va, doncs aquest és un dels temes que has tret fins ara. Ets un romàntic, tu, no? Una mica o no?
Sí, no vull tirar per allà, però sempre les meves cançons acaben amb temes romàntics i no sé com ho faig.
Clar, és enamorado, no? Quantes veces...
Sí, les sí. Que estan per sortir, també.
Uh-huh. Ah, això, ara arribarem aquí, eh? Però una miqueta a partir... Quines perspectives tens, una miqueta? Perquè ara escoltarem el tema que has tret darrer, que és un tema en català, sí. A més a més, però quin camí vols seguir? A nivell estilístic, com orientes la carrera?
Jo crec que encara l'estic provant, el camí que vull seguir, perquè bueno, he tret aquestes dues cançons, més professionalment, i encara no sé per on vull tocar. El pop rock m'encanta, el pop rock en català i en castellà, o sigui, per allà segurament estigui tocant, però no descarto fer altres coses. Els temes dels que parlo, bueno, fins ara he parlat una mica de l'amor, diguem-ne així, però perquè a mi m'agrada escriure de coses que em costen expressar, que no se'm donen bé expressar-les. Aleshores, les escric. Aleshores, no sé per on vull anar per ara.
Però sí que has estat treballant amb un productor que és Austin, no? Si no m'equivoco, ha estat una mica el que t'ha estat ajudant en tot aquest camí.
Sí, la veritat que ho agraeixo molt, perquè havia treballat amb altres productors que no... Potser no teníem tanta facilitat per treballar junts i amb l'Austin la veritat que és anar a l'estudi i bueno, mira, tinc això i em diu, no et preocupis, fem pim pam pum i ale. Uh-huh. Així que, no sé, la facilitat que em dona ell i el gust que estic gravant allà no me la dona ningú, per ara.
Uh-huh. Va, doncs escoltem el tema, el darrer que has tret, que és un tema, el primer tema en català, que és Nit de maig.
Mai he pensat com somriure, em podria fer tan mal, un sutil gest a la cara. Acabaríem fatal, una mirada perduda, anuncia el meu funeral. No sabia que tenia nòvio ja, tenia muntat el percal. He sentit com tothom m'advertia i em deia que no ho fes. I no arrisca, no pisca, i la seva mirada em deia molt més. I jo que sóc de casino i aposto vermell tots els meus diners. Quina casualitat que ella aquell dia de vermell anés. No sabia què fotia aquella nit de maig. Com miraves amb desordre i jo que sóc molt ordenat. T'apropaves com si el nòvio també estigués ocupat. Quina nena catalana s'ha perdut aquest pelat.
Va, doncs, serà el primer de més temes en català o no?
Serà el primer de més temes en català, sí, efectivament. Tinc un altre ja escrit i quasi produït, que sortirà segurament bueno, l'any que ve, perquè ja aquest any s'acaba.
Ja s'acaba.
Però sí, i m'encanta escriure en català. No descarto, òbviament, escriure en castellà, perquè moltes, la gran majoria, són en castellà les que tinc escrites. Però estic provant a escriure en català i m'està agradant.
Uh-huh. Escolta, si poguessis fer una col·labo o un tema amb algú, amb qui seria?
Uf, una pregunta, eh? Doncs depèn. Si és tema en castellà, doncs potser tiraria cap a Funzo, m'agrada. I si parléssim en català... És que m'encantaria o Detallets o La Muixca, però clar, és apuntar bastant alt. Encara no. Bueno. Encara no... Encara, si em vinguessin ara a dir-me, va, col·laborem, jo, sincerament, diria encara no, perquè no crec que tingui un recorregut encara.
I si ara agaféssim allò, la teva llista de Spotify, què hi escoltes tu? Què escolta en Guillem Viladoms?
De tot. O sigui, ara, avui en dia, hi ha fins i tot cançons d'òpera. T'ho juro. O sigui, tinc des de cançons de Gris, que sóc fanàtic, m'encanten. Sí, les cançons de Gris m'encanten. Des de Fito Fittipaldis, fins a, jo què sé, Bad Bunny, reggaeton... O sigui, hi ha de tot. No m'entenc ni jo.
Molt eclèctic, sí, sí, no? Molt. Escolta'm, clar, sigui com sigui, sí que és cert que la teva faceta com a influencer està ajudant, entenc que està ajudant, sí, a que aquesta faceta musical que ara comences doncs tingui més volada, que arribi a un públic més ampli. Rius perquè ja estàs veient algunes imatges, no, d'aquesta faceta d'influencer que dèiem, que al final és una miqueta bueno, la que t'ha llançat a la fama, no?
I sí, al cap i a la fi, el que m'ha fet ser conegut va ser el Guillem de 2019, que va començar a gravar vídeos a casa seva d'amagat de la seva família, i avui en dia aquells vídeos em donen vergonya una miqueta, els de 2019, sí, perquè, bueno, jo no era conscient molt del que feia, simplement era perquè em veiés la gent. Avui en dia jo crec que ja pujo un contingut, que sóc molt més conscient del que faig, però gràcies a aquell Guillem avui en dia tinc l'audiència que tinc i se m'està facilitant que les meves cançons les escolti la gent o que els meus vídeos pues, vagin més enllà, no sé, ser més conegut.
A casa què et van dir quan vas dir que volies ser, al principi, influencer?
No ho vaig dir. Estar un any gravant a casa quan la meva família s'anava de casa. Aleshores, em parava la gent pel carrer i, clar, la meva família es quedava loca. Deia, què està passant aquí? I després ja els hi vaig dir. I quan els hi vaig dir que volia dedicar-me a la creació de contingut, pues no va tindre molt bona acollida.
No.
Al principi, no, o sigui, sent sincer, no va tindre acollida. Em van dir que seguís estudiant, que allò no em donaria un futur, que no em donaria diners. Però és normal, perquè la mentalitat d'una persona que ha crescut en una societat que diu has d'estudiar partint d'un treball, has d'anar a la universitat partint d'un treball, doncs és normal que reaccioni així. Però jo vaig dir que no, que jo seguiria estudiant, però que em deixessin seguir amb el meu. I vaig seguir fins que va arribar el punt que era una cosa o l'altra. I vaig decidir pel que m'agradava més.
I ara quan veuen tot el que s'ha aconseguit,
claro,
què et diuen?
Ara ja estan tranquil·les. Ara ja diuen, ostres, la meva mare em va fer mal, però fa uns dies em va dir que s'empenedia de no haver estat al meu costat en aquell moment, que ara nota que hauria d'haver estat. Però bueno, no passa res.
Clar, per persones que ara ens estiguin veient, que no sàpiguen aquesta faceta teva, si algú entra, per exemple, al teu TikTok, quin tipus de contingut hi troba?
És eclèctic, també. Vols... Bueno, és més còmic. Faig molta comèdia, faig contingut en parella, faig els meus viatges... No sé, és perquè la gent vegi els vídeos quan arriba a casa, que és el que a mi em passava. Jo arribava del col·le i quan em posava a berenar, em posava un vídeo d'algun youtuber per oblidar-me, per estar tranquil i oblidar-me dels meus problemes o de tot el que porto carregant a la motxilla. Doncs jo més o menys faig també per això, perquè la gent que em vegi es rigui, s'oblidi dels seus problemes i s'entretingui una estona.
Quantes hores passes al dia amb el mòbil, tu?
Uf! A veure, t'ho puc dir.
A veure, mireu.
Jo diria que moltes, perquè m'ho edito tot jo també. Aleshores tinc el mòbil tota l'estona aquí.
Tota l'estona, eh?
A veure... Tiempo de uso, aquí.
A veure què surt.
Ah, bueno! Tampoc tant, eh? No, mira.
A veure.
Està la càmera. 4 hores, eh? Diàries? Sí.
Bueno, no està... m'esperava més, la veritat, no?
Jo també m'esperava 9 hores, literal, eh? A veure, també t'ho dic, em passo de l'ordinador editant a l'ordinador gran, al mòbil, aleshores al millor. Temps de pantalla tindré més que aquestes, eh? Però de mòbil em sorprèn, eh?
Però escolta'm, com la és mitja? Un dia a dia del Guillem Viladoms?
Doncs mira, m'aixeco pel dematí, intento aixecar-me d'hora, perquè vaig passar una època que m'aixecava al migdia, però m'aixeco d'hora, sobre les 8 a les 9, me'n vaig al gimnàs, que em salva la vida al gimnàs, m'ajuda a pensar. Em dutxo, després de dutxar-me, si tinc algun recado o haig de gravar alguna cosa pel dematí, doncs ho faig pel dematí, dino, intento dinar amb la meva família, perquè si no, no els veig. I després de dinar vaig amb la meva parella, que vaig a casa seva, anem a gravar, anem a algun event o el que sigui, o preparem coses pel futur, i ja després per la tarda, nit, ja jo em tanco. Sí, bueno, si estic amb la meva parella, doncs no, anem a fer al cine o anem a... Bueno, intento mantindre una vida de parella i després, si estic sol, doncs em tanco i em poso amb l'ordinador a... o jugo amb els amics, que és molt important, mantindre les
mantenir
amistats.
Mantenir les amistats.
Sí, o a planificar, perquè jo sóc molt de planificar. Em poso allà a veure quins vídeos puc gravar demà, a veure quin vídeo de YouTube, a veure cançons o el que sigui, i em poso allà, jo sol.
No, que deies això de mantenir les amistats i mantenir també, clar, tu ets aquí d'Hospitalet i estàs vivint actualment a Hospitalet, per tant,
sí.
no? El teu dia a dia és com... Bueno, és gent que coneixes, entenc, de tota la vida, no?
Sí, no, perquè això del món de les xarxes em va passar factura i jo vaig estar 5 anys que em vaig desprendre de tot el que era jo abans i em vaig separar totalment. Aleshores, a principis d'aquest any ha sigut quan he tornat a retrobar-me amb tota aquella gent que abans em feia ser el Guillem que sóc i no el Guillem que es va crear per les xarxes, perquè també...
Vas passar com una etapa una mica així...
Sí, dura, bastant dureta, i això m'ha ajudat molt, perquè m'he retrobat amb els amics d'abans i encara que hagin passat més o menys 5 anys que no els veia, ha sigut com retrobar-me'ls.
Com si no hagués passat
sí, temps, com si no hagués passat res de temps. I no sé, això m'ha agradat molt.
Que m'imagino que ara també deus passar hores d'estudi, no?, gravant.
Sí. A veure, però l'estudi, no et pensis que vaig tant, eh? O sigui, a l'estudi vaig... Ara vaig anar aquesta setmana i segurament vagi la setmana que ve. O sigui, intentaré anar un cop per setmana, però on més m'inspiro per escriure és estant jo sol tancat.
A casa.
A casa o sol? Tancat a algun lloc, però sol. No sé per què.
T'estic imaginant allò... Sí, lavabo, sí. Allò...
Em poso amb auriculars, la meva habitació tancat, amb l'ordinador, i ja està. Perquè de petit és com em sortia a escriure. I no sé, m'he acostumat a això. Ara, si vaig a l'estudi, vaig amb una idea. Aleshores ja allà la desenvolupo. Però on més em concentro és estar sol.
Doncs a veure, no sé, aquesta introspecció, aquests moments d'introspecció, doncs tenen el seu fruit en cançons que puguem escoltar, cançons del Guillem Viladoms, que a partir d'ara doncs, anirem sentint més aquesta faceta musical teva.
I sí.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
Que comences ara. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. No soy el teléfono y tú sabes por qué. De cervezas vacías en tu habitación. El cenicero lleno tira en un rincón. Seguro que es hora de ir a ella también. Y no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi i per tu. Sense crims i sense herois no fan falta més combois. Només un petit racó de pau per cadascú. El cicle de teatre gestual Gest Viu fa 5 anys que es fa a la nostra ciutat, concretament al Centre Cultural La Bòbila, amb l'objectiu que les arts escèniques siguin accessibles a tots els públics. El proper 5 de desembre es celebrarà el darrer Gest Viu d'aquest 2025 i el protagonista serà l'actor, mim i pedagog teatral William Arunategui. I aquí el tenim. Com estem?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Explica'ns aquest espectacle que portes al Centre Cultural La Bòbila, es diu Encuentros con Willow, no? Explica'ns a veure, perquè tu portes fa més de 30 anys de carrera, si no m'equivoco, què és el que proposes en aquest muntatge?
Bueno, és un muntatge de teatre gestual que combina el que és el teatre físic, la pantomima i el lloc en el públic.
Clar, o sigui, busques una mica la interacció, no?
Exacte, exacte. I anem fent com un viatge en diferents cultures i de cada cultura anem mostrant un número o una petita història en la que té relació al públic també, perquè pot participar.
Clar, què busques despertar al públic? Què és el que vols generar amb ells?
Jo crec que... Avui en dia la necessitem de nou despertar les possibilitats que tenim com a corporals, no? I com a formador també de lleure i de teatre i tot això, de pedagog teatral, el que noto és que a cada vegada més quan mostres una cosa que es pot fer corporalment o gestualment per sensibilitzar o per cridar l'atenció, però també despertar els sentits, la joventut queda com, això és possible? Ah, que bé! Perquè, clar, tenim la immediatesa ara de mirar la imatge ja composada, no? Ja composta i també tot ja organitzats. però quan crees amb, a partir del, del teu cos, és una altra cosa, no? És descobrir-te i fer descobrir les possibilitats de relació que tenim amb el públic.
Generar emocions, no? Ara estem veient imatges d'aquest espectacle on jugues amb el gest, la imaginació, no? És el que comentàvem, i l'emoció, perquè actualment és el que tu deies, estem molt acostumats a que tot està com molt mastegat, no? Ens arriba tot ja, i aquí el que intentes és això, és una mica motivar també, no? L'espectador que... A que utilitzi la seva imaginació.
Sí, 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 que participi en la seva imaginació i sobretot demostrar que... Bueno, ahí combino com diferents tècniques, des de la pantomima clàssica a la pantomima a la alemanya, no? Que és de precisió, que és de los point fix, no? Que diu en francès, però també... a nivell de la gestualitat des del teatre, que és una tècnica israelià.
Clar, que tu fas a l'escenari ho poden fer persones que tenen, com dèiem, una llarga trajectòria. Explica'ns, quan vas trepitjar, tu crec, per primera vegada a l'escenari, va ser quan vas decidir que ja no en baixaries més, no? Una miqueta, com va ser això?
Bueno, quan tenia 17 anys...
17 anys, ja.
Sí, 17 anys, i vaig començar a interpretar un paper que m'havien donat, i després m'havia donat que estava sol dirigint la peça completa. Tot i que la professora havia començat, jo continuava, no? Jo continuava dirigint. I després... combinava els meus estudis dels últims anys de l'ESO, sí, ja en el teatre. I vaig fer la formació a Colòmbia, a Cali, Colòmbia, en un Institut Popular de Cultura, a l'Escola de Teatre, i després he convertit en professor de pantomima i de maquillatge. I després ja volia, bueno, vaig participar en diferents grups, treballar tant al teatre com al teatre gestual, i al final jo volia anar als Estats Units, però no tant als Estats Units, sinó a Canadà, per a continuar. I al final m'he trobat que estava inscrit a través d'un amic que havia acabat la seva formació a París, estava inscrit a l'escola Marcel Marceau, que és el gran mim de la pantomima clàssica. I vaig arribar allí, després d'una setmana de diferents proves, doncs van dir als 26 anys, és vell, tu és vell, per aquesta formació és vell, 26 anys és molt. I jo vaig dir, op,
vaya.
Però van dir, però tens formació.
Tens formació i pots...
I pots, faré una excepció. I després sí que vaig fer una part de la formació allí, i després animació sociocultural, i he combinat el teatre, sempre l'he combinat en diferents tècniques per a la recerca de solucions a través de tècniques teatrals, de solucions a problemàtiques socials. I l'especialització va venir després, en el 98, a una de les escoles principals de Jacques Lecoq, en Zurich.
I quan arribes aquí, tu, a Catalunya?
El 2004. El 2004, després d'una tournée, una gira allí a Colòmbia i a Mèxic, i després no sé, ens hem instal·lat aquí, a la meva família, i hem començat a buscar. Però ja des del 97 vaig començar a donar cursos aquí, al Raval.
Escolta, tu per això ara vens de la mà de la companyia La Manivela.
La Manivela.
Tu n'ets fundador, podem dir, no? Explica'ns una miqueta a veure qui sou, què feu.
Bueno, La Manivela té diferents coses, perquè a més de donar els cursos i tenir espectacles de... fem teatre íntim a domicili.
Ah, interessant, no?
En cases o apartaments. Sí, i són quatre, dos actors, una actriu i jo, i un músic i una cantant, que és la meva filla, que són cantants, les dues. I després tenim les produccions de teatre físic, I hem fet... ara, en aquest moment, estem preparant una nova producció a nivell teatral, de narrativa teatral, de joglars. Mm-hmm. Joglars amb música, i serà una combinació de llengües, però també de diferents tècniques.
Déu-n'hi-do, doncs, no?
Esperem que el maig ja estigui ja resolta.
Clar, nosaltres també t'hem vist aquí, t'hem vist a televisió, no? Has tingut intervencions també a diferents programes, diferents sèries, vull dir que...
Sí, Encomana el català. Mm-hmm. Encomana el català, en Minoria Absoluta, que he treballat diverses vegades, i també el programa Polònia.
Sí, sí, sí.
Polònia i els bolets, com se... Era un programa.
El caçador de bolets.
Sí, el caçador de bolets.
Déu-n'hi-do. Doncs.
I si no, algunes coses, algunes sèries, petits rols de sèries i pel·lícules.
Mm-hmm. Però bé, el dia 5 et podrem veure en acció a La Bòbila, en aquest muntatge, a Encuentros con Willow. No sé si has hagut de fer alguna adaptació pel fet doncs, de poder-lo fer doncs, més accessible a tots els públics o no?
Diguem que no hi ha paraules. Entre només vaig anunciant abans de cada intervenció gestual, ubico les persones d'on ve aquesta, mm-hmm. aquest número, aquesta història, però si no és tot gestual i corporal, i per això és accessible a tothom, mm-hmm. a tothom, inclús a les persones sordes.
Mm-hmm, sí. Molt bé. Doncs escolta, convidem a tothom a que s'apropi el dia 5 a La Bòbila, aquest Encuentros con Willow, entrada gratuïta, així que ja ho sabeu, animeu-vos i allà tindrem el William amb el seu espectacle. Ha estat un plaer que ens hagués acompanyat.
No, un plaer d'estar aquí i de veritat no us perdeu, perquè us passareu molt, però molt bé.
I tant, segur. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tothom.
Nosaltres ara us proposem descobrir l'Orquestra Simfònica Catalana. Es va formar el 2023 a l'Hospitalet amb l'objectiu d'impulsar músics joves en un context de difícil accés a formacions estables. Ja ha fet grans concerts a l'Auditori o a la Basílica Santa Maria del Mar a Barcelona. De fet, aquest últim va ser el divendres passat. Ens vam colar un dels assajos per poder parlar amb ells i conèixer una mica millor la seva formació.
Quan plantejàvem formar aquesta entitat, l'Ajuntament d'Hospitalet ens va convidar a que tinguéssim la seu aquí a Hospitalet. Llavors nosaltres amb molta il·lusió, perquè jo ja treballava aquí a Hospitalet amb diverses corals, doncs em va fer molta il·lusió doncs, que l'Ajuntament apostés per aquesta gran formació professional que serà molt coneguda en el futur.
L'orquestra està formada per una plantilla en el seu total per músics professionals.
Estem parlant de músics que normalment toquen en altres formacions però no tenen una situació estable. Llavors el que busquem és que no només amb jove talent, sinó que també amb músics ja amb més experiència que puguin aportar a la resta dels instrumentistes, sinó que també estem buscant que tinguin oportunitats d'establir-se en una formació estable com és aquesta.
Avui dia o entres en una orquestra gran com és l'ABC o el teatre, aquí almenys a Catalunya, o no pots viure només de tocar, no? O sigui, has d'estar a diferents projectes, has de tenir les teves cambres, els teus trios, en el meu cas tinc dos quartets, un trio, després diferents orquestres, i és veritat que l'ABC comença a agafar cert volum de feina i a més és estable.
Van començar fa 2 anys i ja van començar a fer un concert a diversos municipis del Baix Llobregat, però van fer també el Teatre Joventut, el Nadal, i després també hem fet el concert de l'Auditori, amb el Santa Maria del Mar, l'Auditori de Cornellà també el dia 30 de novembre.
També calen projectes així aquí a la Terra. La gent està molt motivada, som tots normalment al final... quan comparteixes edats ens coneixem entre tots, llavors això suma un plus, no? Perquè ens portem molt bé entre tots, llavors és molt agradable.
Ara mateix estem assajant a la seu del districte 2, però estarem aviat a l'ampliació de l'hostal d'entitats que hi haurà al carrer Mas a Martí Julià.
Comencem la segona part del programa i ho fem avui amb el disc debut d'una banda que nous en això de la música no són. Ells són Valier i el disc es titula No m'ho puc creure i ens acompanyen dos dels seus integrants, l'Ignasi i el Joan. Què tal, com estem, nois?
Molt bé, molt contents.
Ens falta l'Oriol, no? Ens falta
sí,
el tercer...
pobret, no ha pogut escapar-se.
A veure, dèiem que malgrat que és el vostre primer disc com a Valier, vosaltres no sou pas nous, teníeu, tots tres teníeu un grup que es deia Microhomes, si no m'equivoco.
Sí.
Bueno, què va fer que deixéssiu aquest projecte i en comencéssiu un altre?
Bueno, és una història que vam començar junts el 2017, Microhomes, fruit d'una relació que nosaltres hem tingut de tota la vida, som amics de tota la vida, i va arribar un moment on vam decidir començar a passar-ho bé fent música junts, tot i que ja havíem estat fent música per separat. I aquella història, que va començar sent una cosa molt...
Bueno, divertida, no?
Sí,
de passar-nos-ho bé.
Sí, microcançons de 30 segons i parlàvem de les nostres coses. Va anar creixent fins al punt que ens van... vam entrar a participar al Sona Nou i vam guanyar el segon premi, el premi Cases, Joventut, Cases de la Música. I arrel d'allò i de tota la plataforma que ens va generar aquest premi, vam decidir fer un àlbum sencer, que és aquest àlbum que estem presentant ara, i fer algo que tingués una entitat molt superior, no? El que havíem fet, que era una cosa una miqueta més per passar l'estona.
Amb Microhomes havíem fet música sempre des de nosaltres i per nosaltres una miqueta, i amb el següent pas teníem ganes de provar doncs, amb un producte musical, donar certa entitat al grup, i vam veure que després de fer tota aquesta feina, de crear l'àlbum, tenir la verticalitat, treballar amb el productor, vam veure que potser Microhomes no hi encabia gaire, el significat que li vam donar al principi, no? I teníem ganes de donar-li una nova identitat que tingués tota aquesta feina al darrere i que pogués doncs, projectar-se amb aquest nou nom.
Que, si no m'equivoco, vau començar una mica a treballar. El disc va ser època allò post-pandèmia,
sí.
Una miqueta. No sé si això fa que les lletres
sí,
potser
totalment.
Siguin una mica així més nosaltres... fosques, més...
Sí, més sèries, més...
Bueno, va ser una època dura per tots, no?
Sí, no?
O estranya per tots. Nosaltres ens ho vam passar molt bé perquè vivíem junts durant l'època del Covid i va ser una època per recordar amb alegria, perquè ens passàvem
ens
la tarda
passar
jugant.
De tot, sí, sí.
Ho vam passar molt bé i molt
moltes
malament.
Coses.
Sí, sí. la qüestió és que sí, que ens vam tancar un cap de setmana en aquella època i vam fer una volcada de tot el que volíem dir, de tots els temes que volíem tractar i clar, doncs parlem de moltes coses que ens van afectar moltíssim en aquella època, que era com relacions entre nosaltres,
tendències, sí. No? Una mica veure el món. El típic que jo, no? De la pandèmia, ostres, la ciutat recupera la natura, no? I de cop tornem a la normalitat i ja no la recuperem per res, no? La perdem tota. Llavors, una miqueta doncs, aquestes inquietuds i veure com traslladades al final el discurs que li donàvem, sempre buscant el punt de vista des de l'observador, no? Totes les lletres tenen aquest punt de vista des de fer un judici, però evidentment no donar cap mena d'exemple amb el nostre punt de vista. És un punt de vista. No estem ni dient que això és bo ni és dolent.
Sí. Va, doncs, si us sembla, comencem a escoltar una miqueta com sona algunes de les cançons al disc i ens quedem justament amb No m'ho puc creure. Quantes vegades al dia dieu vosaltres això de no ho puc creure? Doncs, si en positiu o en negatiu, que a vegades és com...
És divertit, perquè bastantes vegades, bueno, llavors hi ha variacions de la mateixa frase.
Com el no m'ho puc treure, a vegades, que quan no et pots treure els pantalons...
Sí, no, hi ha
una broma que...
Fa gràcia perquè, vull dir, quan vam començar a parlar no, del nom aquest, ostres, ara m'estàs fixant i o bé la gent diu això de no m'ho puc creure, o bé ho escriu en plan, veus allò de una resposta a un post, no m'ho puc creure, o coses d'aquestes, és com, bueno, sí, és una... Reacció natural, no?, de la gent, de coses de dir, hòstia, no m'ho puc creure.
Però aquesta cançó havia d'entrar al disc o no? No sé si...
No, és curiós perquè aquesta cançó la vam fer expressament després d'haver gravat o d'haver preproduït tot el disc amb la voluntat de generar una cançó que donés un contrapunt a totes les cançons potser més carregades de missatge o més amb un puntet més fosc o crític de la resta de l'àlbum. I va ser creada molt ràpidament i amb un sol assaig es va gravar d'una forma molt segura. I jo crec que va ser gràcies a que veníem empapats de tota la sonoritat i de tota la preproducció que vam treballar amb el Jordi Bastida, que va ser el nostre productor. Com que ja teníem la lliçó molt apresa, aquesta cançó va sortir com...
Sí, teníem ganes com de dir, anem a fer el single, anem a treure l'energia aquí, anem a buidar-ho una miqueta d'aquest pes de contingut que hi ha de l'Ignasi i d'intentar recollir com tota la idea del disc, no? I una miqueta és això, quan pensant en donar nom a l'àlbum, vam dir, ostres, és que té tot el sentit del món que aquest single agafi l'entitat i la verticalitat de tot l'àlbum, no? I és, no m'ho puc creure.
Clar, com deies abans, el disc parleu de coses quotidianes, no? És bastant costumista, no?, en aquest aspecte. Parleu també això de noves tecnologies. De fet, fa unes setmanes ens visitava un grup també de Barcelona, Vecinos, que ens parlava de la seva relació amb les tecnologies i ens deia, per exemple, que els havien hackejat fins a 3 vegades el compte d'Instagram. No sé si a vosaltres us ha passat alguna cosa així o quina relació manteniu. Amb les tecnologies, xarxes...
A mi m'agrada dir que nosaltres no ho entenem gaire. Nosaltres participem, no?, de les xarxes i és un espai on ens agrada també ser creatius i ser comunicatius de la forma més natural possible, però a mi personalment em dóna la sensació que no sabem jugar correctament, no?
Jo crec que és difícil perquè depèn de la generació, hi ha com certa facilitat, hi ha com certa manera de relacionar-te amb les xarxes, i potser nosaltres estem en un punt en què, jo què sé, per exemple, anàvem a l'institut i teníem Facebook, no? I era el que teníem, però no teníem un mòbil on anar a mirar el Facebook com a tal, no? O feies la foto de l'excursió que feies amb els amics i la pujaves al Facebook i ja està, i era com el moment del mes, no? Dius, fes-te això i ja està. Sembla com, no sé, les generacions que jo veig més per sota, no?, els més joves, tenen aquesta virtut, potser, no?, de comunicar-se amb les xarxes d'una manera més natural. Llavors, ens costa una miqueta, llavors, relacionar-nos nosaltres amb les xarxes. Ho intentem, eh? Intentem que se'ns vegi naturals, intentem comunicar-nos a través de les xarxes. Potser tenim la nostra manera, llavors. Entenem o no ho entenem, és la
nostra manera. Però clar és que per nosaltres sempre serà molt més fàcil poder-nos comunicar d'aquesta manera que ho estem fent ara que no a través d'una estratègia de màrqueting o de una no estratègia
absent de màrqueting.
Va, un altre exemple de situacions quotidianes les trobem, per exemple, en el tema No et puc dir res més.
Seus aquesta taula a explicar tots els teus drames i jo que després d'un temps també tinc les meves coses però vaig bé no et puc dir res més no et puc dir res més no et puc dir res.
Qui s'ha trobat, no?, amb aquesta situació, qui no s'ha trobat amb aquesta situació d'estar davant d'un col·lega que t'està explicant les misèries i tu quedes així, no?, una miqueta...
Bueno, aquesta cançó era una mica aquesta voluntat de generar una seguretat en tu mateix que a vegades ens falta, no? Sempre necessitem com aquesta aprovació dels nostres amics o dels nostres familiars i la idea era pensar que per nosaltres mateixos tenim aquest poder de decidir, de prendre bones decisions o de ser persones segures, no? És una cosa que potser ens falta una mica i que quan realment dius ara faré això perquè toca i perquè ho vull fer, tens aquest subidon, no?, d'adrenalina que doncs, en aquesta història nostra del grup de música passa molt sovint. I és una cosa que, de la que som una mica addictes, no?
A vegades. Clar, però vosaltres creieu que us coneixeu des de ben petits, diguem, i el fet d'ara això, no?, estar convivint vosaltres, també estar treballant en el mateix grup, fa que això sigui més o menys difícil, aquesta relació i treballar plegats?
Bueno, jo crec que nosaltres tenim la sort i la desgràcia de poder-nos enfadar entre nosaltres i saber que no ens podem enfadar infinitament. És com enfadar-te amb un germà. Doncs et pots enfadar amb ell, però seguiràs sent el teu germà. Llavors, l'Oriol i jo ens coneixem des de primer de primària i ell és, el Joan és un germà d'un company de classe i des de llavors que també ens vam començar a veure i després vam compartir grups d'amics i tots hem conviscut entre nosaltres, compartint pis. És una relació que va més enllà de la música, va més enllà de les coses que puguem fer puntualment, no? I això...
Sí, jo crec que per lo bo i per lo dolent, no? Vull dir, hi ha tal implicació emocional en el grup, en el projecte, i a més són els nostres amics, no? Que som els amics, llavors és molt intens, llavors en les bones doncs, crea doncs, molta més energia i més energia positiva, jo crec, no? Potser des d'un punt de vista més fred, si únicament fóssim companys de grup i no tinguéssim aquesta relació d'amics, faria més fàcil certes coses, pues, no sé, potser una cosa més sèria o una cosa més... anem a una visió més mercantilística, potser, del grup, o més de promocionar-lo i ja està, i no cuidar com a tal, llavors.
Va, tenim temps d'escoltar un trosset d'una cançó més, és Podria ser pitjor.
Per poder mostrar-nos vius quan obrin el teló aprofitareu per fugir ben lluny. Dos nits de cada set i tots ben calladets, podria ser pitjor.
Bé, nois, per anar acabant, el disc ja el veu presentar a Elio Gabal. A partir d'ara, quina és l'estratègia? Què és el que teniu per endavant?
Tenim la intenció i l'objectiu sempre prioritari de tocar en directe i de fer-ho davant de públic que ens pugui conèixer a través del directe. I aquest és l'objectiu que tenim i per això estem parlant amb altres bandes i buscant dates per poder presentar això tant a Barcelona com fora. Durant la primavera i a partir del, no, del 2026.
La idea és aquest 2026 vestir-lo de concerts. Tan aviat com puguem començarem a anunciar dates que anem tancant amb col·laborant amb grups i tenim la voluntat de seguir fent música. Vull dir, això també no parem, tenim aquesta inquietud creativa i hem tret l'àlbum, però de ben segur que potser el 2026 també traiem nova música i amb moltes ganes de treure-la.
Molt bé. Doncs Ignasi i Joan, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igualment. Molt bé. Moltes
Molta gràcies. Sort, que vagi tot molt bé, molts èxits.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. I ara nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
Doctor Kelly, ¿sabe por qué me han hecho venir aquí?
No lo sé, yo solo soy el traductor.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Nuremberg. El film aborda el judici contra el líder nazi Hermann Göring, al qual dona vida Russell Crowe. Un thriller psicològic basat en el llibre El nazi i el psiquiatre. El film se centra en les entrevistes entre el segon home més poderós del Reich i el psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units que havia de determinar si Göring estava mentalment capacitat per afrontar un judici.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir.
Ethan Hawke es posa en la pell del llegendari lletrista de Broadway Lauren Hart a Blue Moon. Al costat del compositor Richard Rodgers va formar un dels duets més influents del teatre musical. El film narra els últims dies de Hart al 1943, coincidint amb l'estrena del seu musical Oklahoma.
I want 10 copies of that. Write me a check.
He says, my funny Valentine, the lady is a tramp and blue moon.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió.
Aquesta setmana arriba també a la gran pantalla Flores per Antonio, una pel·lícula documental que revisita la vida i trajectòria del músic i compositor Antonio Flores.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, no.
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir, y su manera de morir.
Bienvenidos a Compañeros en Crisis. Soy vuestro animal de terapia, la doctora Fasby.
I acabem amb l'esperada Zootropolis 2. La seqüela d'aquest èxit animat de Disney segueix les aventures de Judy i Nick, un conill i una guineu que com a socis policials investigaran una serp que ha arribat a la ciutat per revolucionar-la.
Y tenemos dos nuevos compañeros. ¿Podéis hablarnos de cómo habéis llegado a vuestra unión con disfunción?
Bueno, somos compañeras oficiales desde hace una semana. ¡Feliz aniversario!
Va, doncs ja tenim a punt els nostres experts en cinema, tenim el Fran Menchón, tenim a l'Òscar Gómez. Què tal, nois, com esteu?
Molt bé, molt bé.
A punt per confrontar les vostres opinions
sempre,
sobre
no?
el món del cinema?
Hoy le gano.
Sí?
Sí.
Última vegada...
També le gané, però no lo reconociste.
Molt bé. A veure, la setmana passada es va estrenar una nova versió de Dràcula, aquesta del director Luc Besson. No sé si l'heu pogut veure o no, han sortit opinions a favor, en contra, no sé què és el que la vostra opinió una miqueta a veure sobre el director, sobre el que podem esperar d'ell.
A veure, jo no l'he vist, no espero mucho. Para empezar, respetos absolutos para cualquier persona que se dedica al cine, ya sea guionista, director, etcétera, menos para Luc Besson, porque Luc Besson es el director de Lucy, no sé si la habéis visto, esa película sí. con Scarlett Johansson y Morgan Freeman. Y en esta película, Luc Besson, bueno, es una película que especula sobre poder aprovechar el 100% de la capacidad cerebral. Y yo estoy seguro que Luc Besson igual aprovechó solo el 1% para dirigir esta película. Entonces, no espero mucho de Drácula, pero bueno, hay que verla.
Uh-huh. ¿Y tú qué dices, Oscar?
Yo tampoco la he visto, pero siendo de Luc Besson me puedo esperar que pase como con Ridley Scott, que sea muy buena, muy entretenida o que sea todo lo contrario. A mí, Luc Besson, hay películas que sí que me gustan, como por ejemplo El Profesional, León, que supongo que estarás de acuerdo, y hay otra película también que me gusta mucho, que es El Gran Azul. Entonces, bueno, espero que siga esta línea interesante y no la línea de otros títulos más olvidables.
Bueno, doncs veurem, a veure, quan la puguem veure, doncs ja veurem si qui tenia de vosaltres a veure les vostres opinions.
Si... Lo que sí que es interesante, creo, es hablar de vampiros, ¿no?
Parlar de vampirs, exacte, i això hem vingut, no? Una miqueta a veure. Qui comença avui presentant les seves pel·lis preferides o que ell considera que són més bones de vampirs? Comences tu, Fran, no?
Sí, empiezo con Déjame entrar, que és una pel·lícula sueca de vampiros del 2008, dirigida por Thomas Alfredson, que además tiene... La peli es tan buena que tiene un remake norteamericano de Matt Reeves, un director que también es interesante, pero la buena buena de verdad es esta. Y yo creo que, bueno, es una de mis películas favoritas del siglo XXI, y además creo que es una de las historias de amor y de desamor más increíbles que se han contado nunca. No sé qué opinas tú, Oscar.
Bueno, sabes que estoy de acuerdo, sabes que es una película que me gusta muchísimo y que además es que es muy, muy interesante. Y además de esto, no es solo una peli de vampiros, es también una historia de amor. Y además tiene como símbolos también ocultos que si los vas descifrando vas a poder entender múltiples lecturas dentro de la película. Así que bueno, esta me gusta mucho, pero si tengo que elegir entre... Es decir, ahora voy a ver alguna película, pues yo por ejemplo propondría Entrevista con el vampiro, que creo que es una película que se ha de ver una vez en la vida, sí o sí. O sea, tienes haciendo de vampiros a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Antonio Banderas, a Kirsten Dunst, es decir, un elenco increíble, además en un momento de sus carreras que están súper álgidos, vampiros, góticos, esta melancolía que envuelve la película. A mi me parece que hay que verla, sí o sí.
Aquesta vam comentar la temporada passada quan parlàvem de Tom Cruise. Fran, sí. No sé tu, veure Entrevista con el vampiro, quina opinió?
Yo creo que cuando se estrenó en el 94, fue en el,
por 90, ahí, sí.
en el 94, creo, sí, es verdad que tuvo un boom, ¿no? Pero yo digo que basta ya de películas góticas, ¿vale? Y yo creo que el tiempo pone a las películas en su sitio. Algunas cuesta más, otras menos. Por ejemplo, pasó con Avatar. Avatar en su momento fue un boom, pero ahora todo el mundo entiende que es una muy mala película y que va bajando hasta el infierno, que es donde le toca estar. De Entrevista con el vampiro, Yo diría que es como una leyenda de leyendas de pasión con vampiros, porque no es una película donde los vampiros son guapos y yo creo que basta ya, ¿no?, de que los vampiros sean guapos. Más que nada porque es muy difícil empatizar, no solo yo creo que la mayoría de la gente es muy difícil que empatice con vampiros tan guapos, ¿no? Y luego hay una reflexión que tiene que ver con que por qué los vampiros muchas veces son aristócratas. Y yo diría que si probablemente la idea es que como chupan la sangre, ¿vale?, ya les va bien lo de ser aristócratas. Entonces estoy muy de acuerdo con clavarles una estaca a todos los vampiros aristócratas que haya por ahí.
Molt bé. Sí, no?
Sí, sí, jo no soc aristòcrata, ja saben mi opinió sobre aristòcrates i monarquia. Jo, por mi, adelante con tu teoria, però que eso no quita que la pel·lícula tenga esta magia, tenga este magnetismo tan especial que tiene y que, bueno, yo, excepto a Fran, todo el mundo que la ve, queda atrapado por esta pel·lícula. Entonces, Laura, ara és el moment de mojar-se, creo, eh?
Quina necessitat! Esteu els dos aquí perquè us confronteu entre vosaltres. Ja saps que a mi, Entrevista con el vampiro, a mi va agradar. Ja sigui per... M'està bueno, mirant malament, vale. Ja, el Fran, sí. Però ja sigui per Tom Cruise, Brad Pitt, a mi em va agradar en el seu moment. Sí,
però has visto, ara... has visto Déjame entrar?
No.
Ah, mira, es que cuando la veas vas a ver una peli buena de vampiros, sí, de verdad. Sí.
Pero después de Entrevista con el vampiro, verá Déjame entrar.
Bueno, pues da igual, se convencerá, seguro.
Bien, bien.
Va, Fran, a veure, anem per una altra. Tu ara ens has seleccionat Abierto hasta el amanecer.
Sí, una película de 1996 dirigida por Robert Rodríguez y con guión del propio director y de Quentin Tarantino. Yo creo que es una película divertidísima. Además, yo pienso que, no sé, igual se dijo en su momento, pero creo que es una película que es hija de Psicosis. Porque en Psicosis se plantea una cosa muy interesante, que es dirigir la película hacia un thriller y de repente a media película cambiar y que se convierta en una peli de terror. Y creo que cuando escribieron el guión pensaron en Psicosis, porque aquí pasa lo mismo. La película comienza como un thriller y de repente a mitad de película se acabó el thriller y comienza una peli de terror divertidísima. Y bueno, es una película que hay que ver y que es de las mejores.
¿Y si no?
Yo, para mí, Abierto hasta el amanecer es muy divertida, estoy de acuerdo, pero más que venga por descendiente de Psicosis, yo soy de los que sospecho que la primera parte está dirigida por Tarantino y la segunda por Robert Rodríguez, y creo que tenían dos guiones distintos y dijeron, venga, ¿cómo los unimos para hacer una película? Y entonces salió Abierto hasta el amanecer, por eso tiene este principio tan marcado y tan distinto de la segunda mitad. Es una teoría que tengo.
Ah, está bien, sea como sea, es una película que es probablemente es más profunda de lo que creemos, no solo un divertimento, porque es una película que te habla de que tus peores enemigos, o quien de pronto se convierte en un enemigo tuyo, en otro momento de la vida, puede ser tu mejor amigo, y eso es lo que pasa en la película.
Estoy de acuerdo, una película, bueno, entretenida y tal, aunque pueda tener esto, pero mi propuesta es una propuesta que yo creo que está, hay que verla, sí o sí, o sea, esta, no te lo puedes perder, y es Una chica vuelve a casa sola de noche.
Sí.
Es una película iraní, que diciendo una película iraní, vaya rollo, para nada, es súper entretenida, y trata de una chica que es vampira, ella va con su, la ropa esta que llevan allí en Irán y tal, y va con su patinete y se va encontrando con una serie de situaciones que la llevan un poquito al límite y a entender, ¿no?, mediante estas vivencias, lo que sucede en cierta forma en el país, ¿no? Es una película totalmente de corte fantástico, pero con este toque realista. Está en blanco y negro, la fotografía es increíble, pero la historia es, de verdad, impresionante, y tiene un final que te deja marcado, la verdad que sí.
Que impacta.
Sí.
Pues no.
Ah, molt bé.
No.
Pensava que estaries d'acord, a veure.
Sí, quería, porque el cine de Ani está muy bien, pero esta película no. Es una película que coge todo lo malo del cine de Hollywood, que tiene sus cosas buenas, pero aquí coge todo lo malo. Es puro postureo, donde se impone lo visual a la historia. Y no solo eso, a mí me da rabia, porque el cine iraní es súper rico, es verdad. Y aquí yo no lo veo por ningún lado. Si yo tuviera que recomendar varias películas, aunque no son de vampiros, pero sí son iraníes y son obras maestras, no como esta, yo recomendaría Niños del Paraíso, por ejemplo, de Majid Majidi, del 97, primera película que ganó o que estuvo nominada al Oscar, primera película iraní nominada al Oscar y una absoluta maravilla. Recomendaría ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Abbas Kiarostami, que es fabulosa y maravillosa. Y recomendaría Nader y Simin, una separación, de Ashar Fajardi, que es un director que también ha rodado en España con actores españoles y que es una pasada ver sus películas. Y esta es su obra maestra absoluta.
Es una pena que lo que ha dicho de esas tres películas es cierto, pero lo que dice de esta no. Es cierto que acerca, porque es difícil a veces para nosotros, el público occidental, acercarnos al cine iraní. Y esta película lo acerca con esta estética. Pero el fondo que hay sí que és interessant. Lo siento, però sí.
Vale, us faré una mala passada i és que anem una mica malament de temps i us demanaré que cadascú de vosaltres, de les que teníeu apuntades, que n'escolleixi una de vosaltres. Fran, vale. A veure, de les que tu tenies...
Però abans de res has de donar el punt o abierto hasta amanecer.
Abierto hasta amanecer, perquè l'altre no l'he vist.
La primera vez.
Llavors, aquí sí.
Fíjate aquí que imágenes. Sí. Esto es súper...
Va, Fran, a veure, de les que tenies apuntades per comentar, amb quina t'agradaria comentar?
Sin duda, Jóvenes Ocultos, película de 1987 de Joel Schumacher, y una absoluta joya, como casi todo el cine juvenil y en realidad casi todo el cine de los 80. Porque algo que tenía el cine de los 80, que luego se ha ido perdiendo poco a poco, es que cuidaban absolutamente sus guiones. Ya fuese una película más profunda, como podía ser Blade Runner, o una película de ciencia ficción, como podía ser Regreso al Futuro, o películas juveniles, como todas las que se hicieron en los 80. Entonces no hay ni una sola película, bueno, alguna habrá, pero muy poquitas. Y esta es una joya absoluta del cine de los 80, y sin duda hay que verla.
Bueno, Jóvenes Ocultos es una película que está muy bien, es cierto, quizás la única película del director, porque recordemos que Joel Schumacher nos trajo obras como Batman y Robin,
sí,
o Batman Forever. Entonces, bueno, no sé qué le pasó en ese momento, quizás estaba... antes de caer en cierta sustancia, pues mira, llegó a hacer Jóvenes Ocultos. Yo, mi propuesta es... una película dirigida por Jim Jarmusch que se llama Solo los amantes sobreviven. Y, Fran, yo no sé si vas a decir algo en contra de esta película. Si es así, demostrarás que el poco conocimiento que tienes al respecto, porque es una película increíble. Mantiene, como siempre, este tono del director, de Jim Jarmusch, entre la melancolía y la comedia. Y es una película que nos hace reflexionar muchísimo, a la par que es súper entretenida y es que habla por sí sola la película.
Pues otra vez te has equivocado, lo siento, Óscar, pero no, mira que a mí Jim Jarmusch me gusta y son palabras mayores hablar de este director porque es uno de los más grandes, pero no siempre acierta, igual le pasa a todos, le pasa a Hitchcock también, le pasa a todos, y en esta creo que no acierta, creo que es una parodia de vampiros ridícula, ¿vale? Y es una película absolutamente pretenciosa. Yo lo que haría es recomendar una de sus mejores, o para mí la mejor que él ha hecho nunca, que la hizo 4 años después, en el 2017, que se llama Patterson, que no es de vampiros, pero que esta sí que es la mejor película de Jim Jarmusch.
Molt bé. No sé, en aquesta última he vist Solo los amantes sobreviven, per tant, potser, clar, com que la teva no l'he vista, la de Jóvenes Ocultos, potser m'inclino més cap
vale,
aquí, però,
sí,
però, està bé. No. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat un cop més. Ens veiem ben aviat amb més propostes i més debats interessants sobre
Perfecte.
El món del cinema. Nosaltres ens acomiadem i ja que hem estat parlant de cinema, doncs ho fem amb un actor que també té una faceta com a cantant. Es tracta del neozelandès KJ Apa, conegut sobretot pel seu pas per la sèrie Riverdale. Però quan es posa la perruca i unes dents falses es converteix en Mr. Fantasy. Amb ell marxem fins dijous vinent. Que vagi bé. Always giving me the roundabout, babe. I know you're feeling the same. I see you look